Ara anem al matòmetre, ja m'ha anat. Hola, Anna.
Hola.
Hola, de nou. Què és el matòmetre? Algú m'ho pregunta. El matòmetre és com un apunt de l'actualitat des de la perspectiva de l'Anna.
Correcte.
Dos, tres, quatre cosetes que ella ha trobat que poden ser interessants i les comparteix amb els oients.
Exacte.
I això sí, és un espai vinculat i lligat a una sintonia.
Dóna la vida, aquesta sintonia.
És així, d'aquesta manera, què és? Què tenim avui?
Doncs avui us parlarem del deepfake. Sabem aquesta intel·ligència artificial que està prenent doncs, molta importància en el nostre dia a dia i sobretot doncs, en tots aquests vídeos, aquestes propagandes que podem veure no només als mitjans de comunicació, sinó també doncs, a la resta de d'espais, no? De xarxes socials, sobretot també. I us portem un cas concret, perquè avui hem parlat de futbol en el cafè, doncs us parlem també de deepfake en el futbol. Perquè a l'estiu, aprofitant els mundials de futbol, l'empresa de telefonia Orange va emetre un anunci a França que aparentment lloava la qualitat de joc de la selecció masculina francesa. Mostrava en aquest cas una desena de gols molt espectaculars, que de fet ho són, que eren doncs, de les estrelles masculines d'aquesta selecció, però a mig anunci et feia un pas enrere i t'explicava que ells no havien estat els qui havien fet els gols, sinó les jugadores de la selecció femenina.
Ah, interessant.
Després es mostrava també, si podeu trobar el vídeo, també és molt interessant, com s'havien manipulat aquestes imatges doncs, per, mantenint els mateixos moviments de les jugadores, doncs, substituir les seves identitats per les dels jugadors. Per tant, es pot...
Saps per què somric?
Per què?
Perquè si la intel·ligència artificial pot intervenir a aquest punt, arribarà un dia que si els aficionats del Barça o del Madrid o de qui sigui no es volen enfadar, ja et compres el partit a la carta fabricat per intel·ligència artificial i que el teu equip guanyi 4-0 i ja està, ala, vinga.
Doncs en aquest cas, Orange, en lloc de només voler fer publicitat de la marca, també va voler fer veure, o la seva intenció era doncs, evidenciar la qualitat que tenen de joc les jugadores de la selecció femenina en una aplicació, podríem dir, benigna, no?, del que s'anomena aquest hipertrucatge o deepfake. En aquest cas, és el que hem parlat moltes vegades en aquest programa també, els usos més habituals no tendeixen a anar en aquesta mateixa línia de portar doncs, coses bones a la societat, sinó tot el contrari, vull dir, tenim trucatges fotogràfics, en vídeo, que també vam poder veure aquell que es va destacar molt del cap de govern Xavier Espot, per tant, hem d'anar amb molt de compte de cara doncs, a aquesta nova realitat que tenim a dia d'avui. Un altre exemple que s'està comentant és el vídeo publicat per el Kensington Palace de Kate Middleton que explica doncs, que pateix un càncer que per això ha estat lluny del focus mediàtic durant tots aquests dies i setmanes i alguns usuaris, que de fet tenen molt temps lliure, perquè això, si te'l mires de primera vista, doncs potser no t'hi fixes, perquè jo me'l vaig estar mirant, perquè clar, hem tingut Kate Middleton com a protagonista d'una d'aquestes imatges que s'han fet més virals, que estava feta amb intel·ligència artificial. Per tant, ja quan veus el vídeo dius, anem a posar-hi més l'ull, no?, per veure si hi ha alguna cosa que se'ns escapi que pugui no ser real. Què passa? Doncs que alguns usuaris, com dèiem, destaquen que hi ha un 96% de probabilitats de que aquest vídeo hagi estat fet amb intel·ligència artificial.
I que no sigui ella.
Exacte. I et preguntaràs, i per què? Fes-me la pregunta.
Home, i per què? Jo et puc dir, no em preguntes a mi, eh? I per què?
I per què? Doncs perquè un dels fets més destacats és que, segons els usuaris, porta el mateix jersei que portava 7 anys enrere en un vídeo que van fer per promocionar una cursa en favor de la salut mental, tant amb William com també amb Harry. I a banda, si ens hi fixem amb tots aquests vídeos que posen a càmera lenta, perquè a part és que ja et dic, la gent té molt temps lliure, ens fixem en un moment que l'anell de Kate Middleton desapareix en un moment i torna a aparèixer al cap de 3 segons. Yeah. Per tant, doncs hi ha molta gent que diu això, que aquest vídeo també ha pogut estar fet amb intel·ligència artificial i, com diuen, en un 96-98% aproximadament.
Home, quan em deies per què pensava que em preguntaves quina seria l'estratègia al darrere hipotètica com per fer un vídeo d'aquestes característiques.
Això no ho sabem, perquè si és amb intel·ligència
malalta,
artificial...
No, clar. Vull dir que ella està tan malalta, pobreta, que no pogués fer el vídeo. Però, clar, jo, com que és que m'és absolutament igual el que li passi a la família reial britànica, això em preocupa
poc. Doncs la gent està superpreocupada.
Llavors, com a persona humana, no vull que estigui malalta ni que es mori ni ella ni ningú, en teoria, no? Llavors, em sap greu perquè és una persona, però no... Fins i tot he vist, l'altre dia, crec que era la segona noti del Telenotícies de TV3, era la Kate Middleton, i pensava, n'hi ha per tant, realment? A més, em crida l'atenció una cosa que...
La reina...
A veure què et sembla. A Catalunya hi ha molt poc monàrquic.
Correcte.
N'hi ha molt poc.
No dir zero.
Algun
però
hi haurà.
Sí, algun
no,
hi ha.
Algun sí, hi haurà, sí. Però hi ha poc. Jo crec que la gent és, primer, més aviat republicana, uh-huh. i, segon, doncs, el tema de les Espanyes centrals i la monarquia és un exponent molt gran, uh-huh. no interessa a molta gent. I jo penso, i per què parlen tant de la monarquia britànica?
Perquè és el salseo.
Ja, bueno, igual no ho acabo d'entendre massa.
Doncs mira, per aquests que ens estiguin escoltant, no en el cas del vídeo del Kensington Palace, que també el poden mirar si volen, sí. L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat han publicat o han convidat els seus seguidors a provar si saben detectar aquests hipertrucatges. Per tant, si anem a les xarxes de l'Ajuntament d'Olesa, podreu trobar una campanya que es va fer per aquest Dia Internacional sobre la desinformació a les xarxes. Val?
Molt bé.
Llavors, anem a canviar de tema perquè us porto una icona de l'esport. Avui estem esportius a tope.
Sí.
Amb l'escocesa Jasmine Paris, que es converteix en la primera dona a completar la Barclay Marathons de 160 quilòmetres, que és una de les ultramaratons més difícils del món. La va completar amb 59 hores, 58 minuts i 21 segons, que és el temps màxim permès. En aquest cas li va anar de 2 minuts, menys de 2 minuts, perquè el màxim permès són 60 hores. A banda d'aquest triomf femení, l'edició d'enguany també es recordarà per ser la primera en què 5 participants han aconseguit finalitzar les 5 etapes. Què és el que passa? Perquè per donar molta emoció en aquesta cursa, els ultracorredors han de trobar 9 llibres repartits per tot el circuit i per demostrar que han passat per tots els punts han d'arrencar una pàgina de cada un dels llibres. Una altra de les particularitats d'aquesta ultramarató és que no té un registre formal d'inscripcions. La gent s'ha d'inscriure, en aquest cas, ha d'escriure un assaig defensant doncs, aquestes intencions que tinguin per participar al dia de la cursa i després l'organització selecciona 35 corredors únicament i exclusivament, que volen per aquella ocasió.
Quin problema té la gent amb el món de l'esport tradicional?
No ho sé, però això és divertit, perquè a més tens aventura i tens esport,
això
i
tens
una matada important, perquè 60 hores corrents, déu-n'hi-do.
Festa major és això. Això són coses de festa major.
De fet, és un circuit que, com dèiem, són aquests 160 quilòmetres, però l'ultramarató consta de 5 etapes, com dèiem, de 32 quilòmetres cada una i amb un desnivell de 16.200 metres. I cada volta, o sigui, van fent el mateix recorregut durant 5 vegades. O sigui, és magnífic i estupendo, com diuen,
no? Quilòmetres són molts, eh?
De fet, en tota la història, per això és important aquesta notícia que us portem avui, en la història de la cursa només han estat 20 les persones que han arribat a la meta a temps abans d'aquestes 60 hores, que ja et dic, han de tenir ganes de córrer durant 60 hores, on no hi ha punts d'avituallament i només es dona aigua en 2 punts de tota la cursa. Per tant, condicions extremes, i aquí la senyora Paris ho ha aconseguit.
Congratulations, Paris!
I anem a l'última. L'última és per ja, de cara doncs, a aquestes vacances de Setmana Santa que molts tenen tota la Santa Setmana.
La Pasqua.
N'hi ha altres que només tenim els 4 dies que toquen i d'altres doncs, que no en tenen ni un, ni dos, ni tres. És per anar aquells que vulguin anar a Barcelona o que tinguin previst anar a la ciutat comtal, doncs que us proposem seguir una ruta. I en aquesta ruta, està la Ciutat Vella, és per veure totes les serigrafies que tenen alguns dels edificis de Barcelona. Perquè hi ha un llibre que es diu Barcelona esgrafiada, del dissenyador gràfic Lluís Duran, que en recull 148. Unes façanes, no?, que diguem, les ha fotografiat. Per tant, si us agraden aquests elements arquitectònics i, sobretot, aquesta part artística dels edificis de Barcelona, podeu seguir aquesta ruta per Setmana Santa.
I això no ho trobo.
Això ho podeu trobar, òbviament, en aquest llibre, a Barcelona esgrafiada, i si no, si ho busquem a Google, als diferents cercadors, segurament les trobareu absolutament totes, aquestes 148.
T'has matometrat, ja?
Jo? No.
Ah, no has acabat, vull dir?
Ah, no, sí que he acabat. Pensava que m'havies dit com si m'hagués cronometrat fent el matòmetre.
No, no. Ja t'havies matometrat tu a tu mateixa i els oients els hem matometrat una mica.
Sí.
Demà més. Gràcies,
vinga,
Anna.
Vinga, fins ara.
Ara parem un momentet i de seguida parlem d'un altre llibre que ja està en circulació. Hotel Marchand, de Laura Lladó.